on es troba, però explica'ns una mica, deia jo ara, més de 2.500 aparells, com és aquesta col·lecció i una mica, si els tens datats, la més antiga a la més actual, com funciona això?
Correcte. Els tinc catalogats, diguem, jo faig quatre grups, però en principi els dos grans grups són els ràdios que són amb vàlvules i l'altre grup són les ràdios que serien amb transistors. Si dividíssim això, ens aniríem encara amb les ràdios galena i amb les ràdios d'època i després el que són ítems, el que va relacionat amb les ràdios. Per això jo els separo i dic vàlvules o transistors.
Jo volia saber, Said, que ens expliqui també on comença tot això, aquesta afició per al món de la ràdio.
Ah, correcte. Mira, l'afició aquesta ve que jo quan tenia... Ara tinc, ja t'explicaré l'edat i tot, perquè si no la gent no ho situa, no? Jo tinc ara actualment 74 anys. Quan tenia 7 anys me van posar una vegada uns auriculars aquí a les orelles i amb una capsa que hi havia allà davant, una caixa de fàries, que no sé si us en recordeu què és, doncs allà hi havia una bobina i no sé què més, i em van posar uns auriculars i dir, carai, se sent la ràdio amb aquesta caixa, i no hi havia res. Clar, tot això me va sobtar, quan a casa meva hi havia una ràdio normal, amb làmperes, però jo amb aquella caixa allò em va sorprendre, allò em va robar el cort. Això és el que et puc reportar-te.
Clar, Jaume, a més, no només t'han robat el cor i no només tens, per entendre'ns, l'aparell, sinó que, si no m'equivoco, pràcticament totes estan restaurades i operatives.
Ben bé totes no, i t'explicaré. Sempre, a vegades, sempre havia dit, com que això és un hobby, no és el medi de vida meu, jo he tingut un altre ofici, jo com altres temes, doncs el seu hobby sempre he dit, bueno, ja, a tu ja t'arreglaré, a tu ja te miraré, si falta aquesta peça ja te guardaré. Jo els tinc al cap, no? I després, quan tinc moments lliures, doncs, bueno, destapo aquella, la llimpio, la faig, no sé què, busco l'ampres, com que tinc tantes recanvis i tantes històries. I com que ja em va bé d'ofici, això de, no de ràdio, jo sóc enginyer elèctric, ja hi ha relació electricitat, ràdios i tot això, i al mateix temps també sóc radioaficionat, també te diré el meu indicatiu, és EA3DBB. I, esclar, amb l'emissora de ràdio, amb l'electricitat, amb l'electrònica i el hobby de les ràdios, doncs, clar, els arreglo, te faig, i mira, i la que no puc arreglar, doncs la deixo també allà i dic, ja te faré, ja tinc temps. Quan te me jubili, clar, fa 10 anys que m'he jubilat i encara està allà, eh? Què et sembla?
Escolta'm, amb tot això, amb aquesta col·lecció que ens explicaves ara, que vas reparant el teu temps lliure, no sé si has arribat a fer una valoració de tota aquesta col·lecció en calés. Si no vols dir-nos la quantitat, no cal que ens la diguis, però no sé si has arribat a quantificar-ho tot plegat.
El que sí que puc quantificar-ho com molts mesos de vacances i molts sopars que podria haver fet per ahir estan gastats amb ràdios, no? La meva senyora diu, coi, no anem a sopar? Jo penso, no, que avui no, perquè he pensat, hòstia, si m'he gastat ja 100 euros en una ràdio, no hi ha centis per anar a sopar, no? Però vull dir que no, tinc molts centis gastats, no, he valorat. El que sí que puc dir-te que estan totes fotografiades, catalogades, numerades, està tot, diguem, amb orden i vista de revista, vull dir que es poden veure i catalogar. Tu em dius la ràdio que hi ha, pum, busqué el book i ja sortirà la foto i els datos tècnics.
I tu, de fet, Jaume, tens aparells de l'època d'Edison.
Sí, tinc alguna peça de l'Edison que, esclar, a vegades surten unes oportunitats que, clar, aviam, t'ho explico. Quan jo vaig a un mercadillo, allà hi ha moros negres, gitanos, hi ha de tot allà, i venen tot el que faci falta. Clar, jo vaig allà, miro-te una peça, cony, i després li dic, hòstia, això, vamos, això, hòstia, això és una virgueria. Quant en vols d'això? Em diu, no ho sé, dame 20 euros. 20 euros? Estàs boig, tu, 20 euros. No, home, no, 5 euros. I, clar, compro peces que ni ells saben el que venen i jo me n'aprofito. I una d'aquestes, amb dos o tres detalls del meu amic Alba Edison, no? Sí. I dic, hòstia, els guardo, i després compro radiogalenes, que després també els faig funcionar, de les que jo havia fet inicialment. Vull dir que és un món que, clar, apassionant.
I no només apassionant per al tema d'aparells, Jaume, perquè em sembla que també tens la teva faceta de radioaficionat.
Sí.
amb condecoració o amb reconeixement, sí, fins i tot del rei d'Espanya.
Sí, el rei d'Espanya. Bueno, jo abans feia el concurs de Su Majestat el rei d'Espanya, que això sempre feia el 24 de juny, i hasta que vaig deixar de fer-ho. Perquè quan van matar elefants, jo vaig dir, noi, ja s'ha acabat el pienso, ja no... I li vaig escriure un mail. I vaig dir, home, això no està bé, Su Majestat. I vaig tenir una inspecció, el meu cas meu, perquè li havia contestat. I, bueno, és igual, deixem-ho, aquestes una i altres. Però és un món que m'apassiona, la ràdio aficionat, he fet contactes arreu del món, amb onda curta, que per això sempre he reclamat que l'onda curta és l'emissora que arribaria tot arreu. A mi me sobta i em va fer mal de mal al cor quan van treure les antenes d'aquí, de Pals, de Radio Liberty, quan aquí es tenia que tornar a posar una altra vegada onda curta i transmetre una altra vegada, però sense política, en català. I així és que els d'Ucrània, els de Rússia, els d'Ucrània i els d'Hongria, que escoltin el català, a més si hi ha algú que hi ha per allà, bueno, ja està, no passa res. Però, bueno, deixem-ho això, ja és una altra cosa.
T'anava a dir, fins i tot has arribat fins a Austràlia, eh?
Sí, vaig fer uns contactes amb Austràlia, que li vaig prometre a la meva senyora, mira, plegaré de l'emissora quan faci un contacte amb Austràlia. I va dir, ah, vale. I al cap de dos mesos, sense voler, Víctor Kilo 3, no sé què, les 4, vull dir, coño, aquest és Austràlia, tu. I vaig fer el contacte, efectivament, faig el contacte, faig el que en diguem nosaltres, el DX, i automàticament, quan vaig penjar el micròfon, vaig dir, ja està, s'ha acabat, pum, pum, vaig desmuntar-ho tot i m'ho vaig vendre. I em va dir la meva senyora, bueno, home, estaràs content. Així dic, sí, bueno, però al cap de dos anys tornava a comprar unes altres emissores i tornava a muntar-ho tot, no?
Escolta'm, en fi, Jaume, amb tot això que ens explicaves, tots aquests aparells que tens, no sé si en algun moment has pensat o t'han proposat de crear un museu, com una casa també de les ràdios.
Bueno, en principi jo voldria que, clar, per la meva edat, jo li dic al meu fill, tu, què farem d'aquesta ràdio? Jo, no, pare, tu mateix, fer el que vulguis, però jo no vull responsabilitat. Clar, què passa? Que jo miro de parlar amb l'Ajuntament de Girona i dic, aviam si algú fes... I, bueno, sí, ja ens ho mirarem, ja ens ho mirarem. Parlo-te amb la Diputació, ja, sí, ja ens ho mirarem, ja ens ho mirarem. Parlo-te amb la Generalitat, sí, 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 ja ens ho mirarem. I com que tothom va dient, sí, sí, ens ho mirarem, entre tu i jo, i que no ens sent gaire ningú més, no és que els radioients, els tindria que vendre a Salamanca, a Santander, on sigui, perquè, és clar, aquí ningú fa gaire cas, tu, si no em fan cas, tu, i que se'n vagin on siguin, i jo, almenys, oita, ja descansaré, s'haurà acabat. Però jo vol dir que es quedessin aquí, perquè si hi hagués algú que li fes pillo, que els dividís en quatre parts, com dic jo, perquè, esclar, també hi ha emissores de ràdio aficionat, ja hi ha de tot, s'ha de veure això, una imatge val més que mil paraules. Doncs, clar, si no em fan cas, doncs, clar, jo... Què he de fer de tot això? Ja m'explico-ho tu.
Jaume, jo volia preguntar-te, vull dir, jo crec que tots els que treballem a ràdio, els que tenim alguna relació amb la ràdio, hem sentit mil vegades, probablement tu unes quantes més, de que la ràdio estava condemnada a desaparèixer a tard o d'hora. Tu què en penses, d'això?
Home, això és impossible. Un dia un senyor, un locutor també de Ràdio Nacional d'Espanya, me diu, per què no me hables d'estos trastos que tienes? I li dic, escolta, el que tornis a dir trastos, te cuelgo el micrófono, ¿vale? Home, això és una ràdio, què coi, un trasto?
Bueno, en fi... Era el de l'Olmo, això? O...
No, un altre, és igual, deixem-ho aquest. I després, esclar, què passa? Jo sempre dic el mateix, és impossible que la ràdio mori, perquè, aviam, anem per pams. Qui és que no té un telèfon que no tingui ràdio? Aviam, que m'ho expliqui. Doncs, clar, la ràdio és impossible de morir. Que l'escolti o no l'escolti, això és un altre tema. Però no fotem. I jo per això et dic que la ràdio no pot morir mai. Mai.
Home, doncs Manel, la ràdio no ha de morir mai, estem super d'acord amb aquest missatge. Jo volia preguntar també d'aquesta col·lecció que un cop l'any doncs, l'obres, no sé si també hi ha hagut figures o estrelles de les ràdios que t'han demanat veure-les, si has rebut també a casa doncs, alguna personalitat que puguem conèixer nosaltres.
Sí, estic pendent que vingui el Luis de l'Olmo, sí, sí, però ja vendré. Bueno, molt bé, ja vendràs, no? Tu mateix, no? Jo li dic, però Luis, acuérdate, te están pasando los años también, como a mí. Clar, perquè, home, ja... Sí, ya lo sé, ya lo sé. Cuando bajé a Barcelona, porque preneix aquí a Torre de Barà, ja bajaré, ja passaré, ja no sé què. Bueno, és igual. Sí que han vingut gent, m'estalviaré de dir-te quins noms i aquestes coses. L'únic que sí que hi ha molta gent que m'ho demana que per internet. Per internet jo tinc penjada, per exemple, a Instagram vaig penjant alguna cosa del que vaig dient, exposo, ensenyo, que inclús diria, el meu Instagram és sí. Jaume_Ràdios, i allà amb tothom m'esplaio una mica i critico una mica els polítics també sobre la ràdio sempre, no política, i explico aviam com han d'anar les coses, no? Perquè món... ara, per exemple, l'onda mitja aquí a Girona ja no es transmiteix enlloc, ni a Barcelona ni enlloc. Clar, l'onda mitja, si arribava des de Girona, arribava a Múrcia, parlant amb onda mitja. Qui diu Múrcia, Andalusia, aquí, allà, depèn del fading, no?, de la propagació. I, clar, tothom podia escoltar-la. Ara, amb freqüència modulada, doncs, hòstia, tots són remissors, repetidors i històries d'aquestes, i no és el mateix, no és el mateix. A mi, jo, quan vaig al meu cotxe, el primer que faig, en vez de FM, AM, doncs, és curiós, no?, perquè m'agrada el fregit aquest que fa, que vos te digui. Digues, noi.
Doncs escolta'm, gràcies avui també per xerrar aquesta estona amb nosaltres i també obrir-nos les portes també d'aquesta col·lecció i també per rebre el SAIC. Gràcies als dos per passar aquesta estona de l'Obert per Vacances plegats.
Molt bé. Te dono el meu correu electrònic si algú vol... No, escriure, convidar o dir-me.
Ah, molt bé.
Pues, jaume.felip@gmail.com i el meu Instagram, ja te l'he dit, sí. I també puc donar-te la meva pàgina web on te veuran les ràdios.
Vinga.
Que tinc un petit fallo aquí, però també t'ho vull dir, que és fa 10 o 12 anys que no l'actualitzo. Imagina't. Tindria que posar tant de temps que no puc, me falten hores al rellotge. Bueno, és igual. Oita, és www.radiotransistor.com i després www.coleccionradios.com.
Molt bé. Aquí, doncs, pues, Jaume, moltes gràcies. Et seguirem per la web, pel correu electrònic i a les xarxes socials. Fins la propera, que vagi molt bé.
Vinga, bon micròfono.
Gràcies, Saïd, adéu.
Una abraçada.
I ara passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí. A l'Obert per Vacances d'aquest estiu ens volem apropar a les diferents criances a través de les veus d'expertes, però també de mares i pares que dia a dia la practiquen i ho fan tot i que tenen dubtes. La majoria doncs, ho intenten fer sempre de la millor manera que saben i que poden. La Laura Alcalde, companya de Ràdio Rosselló, ens ha preparat aquest espai que ha batejat com a ben criats perquè de la paraula malcriats ja n'estem molt tips. Així que obrim la porta a escoltar, però no jutjar i, sobretot, aprendre de les expertes com la d'avui. La Laura ha conversat sobre el dormir que preocupa tant a mares i pares en la primera etapa dels petits i les petites. La conversa que escoltareu és amb la Rosa Jové, psicòloga lleidatana especialitzada en clínica infantil.
La Rosa Jové Montañola és llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i està especialitzada en Psicologia Clínica Infantil i Juvenil i en Psicopediatria, és a dir, nadons de 0 a 3 anys. És també membre fundador, en aquest cas fundadora, del grup de psicòlegs en emergències i catàstrofes de Catalunya amb més de 30 intervencions, entre les quals destaquen, per exemple, les inundacions de Biescas o els atemptats de l'11M a Madrid i també de la Rambla, aquí a Barcelona. És autora d'èxits com Dormir sense llàgrimes o La criança feliç. Hola, Rosa, què tal? Encantada.
Hola, bon dia.
Anem a barraca. La pregunta és directa. Quan neix un nadó, és possible dormir i, a més, fer-ho sense llàgrimes?
Pel nen, sí, perquè només depèn dels adults. És a dir, el nen ja dormirà, no passa res, i sense llàgrimes ho és el que han d'intentar fer els pares. Que els pares dormin és una altra cosa, perquè nosaltres ens hem acostumat a dormir 8 hores només per la nit. Clar, és molt difícil que el nen, amb aquestes 8 hores, tingui ganes de dormir-les totes, perquè els nens fan sons curts. És a dir, dormen 2 hores, se desperten, dormen 4, es desperten, dormen 5, se desperten... Llavors, és possible que tu, com a adult, no puguis dormir perquè el teu fill no dormigui a les mateixes hores que tu dorms. Però això no vol dir que el nen no dormigui o que passi alguna cosa. És qüestió de buscar ajuda amb la parella, com puguis, etc, per passar aquests primers mesos.
O sigui, aquí hem d'obrir tot el tema de les finestres del son, no? No sé si és així com es diu.
Bueno, les finestres del son és el moment en què un té ganes de dormir o que dorm, no? Bueno, els nens, al néixer no és que tinguin encara les finestres del son. Fins als 7 anys, fins als 7 mesos no tenen totes les fases, és un altre son. Però els nens van dormint i es van despertant. Llavors, com que la majoria de mares tenim la sort de tenir una baixa maternal, el que s'ha de fer és dormir quan dorm el nen. Vale? Ni que sigui de dia ni que sigui de nit, per poder descansar, perquè no sempre pots dormir 8 hores seguides a la nit. És impossible que un nadó dormi 8 hores seguides.
Error.
Si dorm 8 hores seguides, te l'has de mirar dos vegades.
Malament, exacte. Tu, Rosa, volem abordar aquesta etapa del 0-3. És la més intensa de tota la criança? Ho podem definir així?
Sí, la majoria de pares de 0-3 és la més intensa. Alguns també parlen de l'adolescència, però si ho encares bé des de petit, l'adolescència és una meravella.
Creus que sortim ben informades de les classes prepar o encara predomina allò del donar la informació base, però que després, doncs això, t'arriba una mica el xoc i no tens tota aquesta informació? Parlo del dormir, m'enfoco en això.
Sí, sí, amb tot. És a dir, les classes prepart estan molt focalitzades al part, a respirar, no sé què, a fer pujos a la canastella que has de portar, a la robeta, a la no sé quantos i tal. I un cop neix el nen, ¿vale?, com a molt ensenyen com banyar-lo, i ja te quedes sola. No saps res més, perquè no t'ensenyen a col·locar-te'l bé al pit, amb el dormir no t'expliquen res de lo que pot passar i de lo que pots fer, etc, etc. Jo crec que les classes de preparació al part haurien de ser pel part i pels 4 o 5 primers mesos com a mínim.
Sobretot que incloguin aquest postpart, no?
Sí, sí,
perquè és
claro.
Aquí on ens trobem soles, no?
Ahí estamos, és això, sí, sí, sí.
Un cop neix el bebè, per on passen ells i per on transitem els adults i, o els pares i mares, d'alguna manera?
A veure, jo penso que el més important és per on transitem nosaltres, perquè moltes vegades ens trobem sense referents. Mira, jo sempre dic que vaig tindre la sort, jo ja sóc boomer d'aquests vells, i claro, a casa meva eren família numerosa, i jo recordo com ma mare cuidava el més petit i tot el que feia. Però avui en dia la majoria, que són o fills únics o tenen un germà amb el que es porten 2 anys o 3, no han vist aquests referents, no saben què feia. Aquests pares, quan tenen un fill, que potser sa mare viu a Sant no sé què de no sé quantos i ells viuen a Barcelona, es troben sols, no saben què fer. En moltes vegades reprodueixen el que els han dit, que tampoc no té per què ajustar-se a el que ells volen. Vull dir, llavors transiten per uns camins que, i sobretot l'angoixa.
L'angoixa.
Pateixen molt aquests pares.
Potser ens enroquem avui dia en teories, en postures molt teòriques que després sabem que no ens acaben de funcionar, pel que sigui.
Sí, perquè amb un nen a vegades el que funciona, funciona i ja està, i no t'hi matis. Si a tu et funciona que dormigui amb un llençolet blau, fica-li el llençolet blau, per favor, no passa res. Vull dir, sí, a vegades ens encaparrem massa i les teories van molt bé per a fer estudis i per veure la normalitat o no, però no tots els nens s'ajusten a tots els estudis.
El bebè trampa existeix? Aquell que menja i dorm? O són casos comptats?
No, no, sí, sí. Jo en vaig tindre un amb ma germana. El gran de ma germana era un nen que dormia... No bé, o sigui, dormia tot el dia. Aquests que només desperten per menjar i per dormir. Amb la qual cosa, mos foten en l'aire totes les estadístiques, perquè jo quan feia estudis agafava gent de propera, a vegades, allò, perquè em plenessin qüestionaris i tal. I el meu nebot sempre...
10.
Sí, claro, mos alterava totes les estadístiques. Jo en vaig tindre un. Però, bueno, ja està, només va ser aquest,
Què en penses dels mètodes? Hem viscut anys de mètodes per dormir, mètodes molt estrictes. No sé què en penses.
A veure... Jo ja sabeu que no sóc partidària de mètodes per dormir, i menys quan es deixa plorar amb una criatura. Vale? Jo penso que això és quasi una tortura, no s'ha de fer. Una cosa és que tu tinguis un mètode, que sigui, li conto un conte, li faig un massatge, no sé què i tal, la criatura s'ho passa bé, doncs tira endavant i fes-ho. Però sempre que hi ha alguna cosa que faci patir amb una persona, no. Jo, per mi, allò no s'ha de fer.
quan les nostres mares criaven, desconeixien les famoses regressions, que les tenim allà molt, molt col·locades, la regressió dels 4, dels 6, dels 8 mesos, dels... No? Sí. Això de les regressions, què?
No, re, oblideu. Són passos endavant, no són regressions. Mireu, els nens no van endavant com si fos una línia recta. Vale, que tots ens imaginem, pues, els 9 a 7 estaran millor que els 6 o els 6 estaran millor que els 5 mesos o allò que van endavant. No, els nens, imagineu-vos una espiral d'una llibreta, vale? I és, ai, mira, anem millorant, ai, ara sembla que anem enrere, sembla que anem enrere, fa aquell bucle de l'espiral, sembla que anem enrere, ah, no, tornem a millorar, ai, ara sembla que... Llavors, amb aquests bucles, la gent li diu regressions perquè sembla que vas enrere, però és un bucle per anar endavant, és una espiral.
Ben vist.
Sí, sempre puja. Llavors, què són aquests bucles? Aquests bucles són preparacions per donar el salt.
És que, a més, ara pensava que hem de ser molt conscients de que el procés d'aprenentatge d'un infant de 0 a 3 és enorme. No sé si és el més gran de la nostra vida. Vol que dormi, en aquest cas,
tot el llenguatge,
pipa, si és que em porten, biberons, llenguatge, no?
Llenguatge, comunicació, socialització, és de les èpoques que fan uns aprenentatges més importants. De fet, tots sabem que aquests nens que s'han trobat a vegades tancats, que no han tingut contacte o que han sigut criats per llops, fa dos segles encara se'n trobaven d'aquests nens que vivien salvatges i tal, eren irrecuperables, perquè no havien après quan tocava el llenguatge, la socialització i totes aquestes coses. Vull dir, és una època crucial.
Crucial, sí, sí, molt important. Per allunyar una mica la desesperació d'aquests pares o mares que estiguin en aquesta etapa 0-3, Rosa, i ser operatius en el tema de la son, què ens aconselles?
Paciència i buscar totes aquelles coses que el nen el facin dormir i els pares també.
Hem de aquesta confluència, no?,
sí,
una mica?
Exacte. Hi ha nens que dormen, però això ens passa també als adults. Hi ha adults que dormen millor de cara cap amunt, de cara cap avall. Hi ha gent que dorm millor en pijama, hi ha gent que dorm millor només amb roba interior. Hi ha gent que dorm tapada fins dalt, que és el que fa jo, quasi bé a l'estiu, també. I hi ha gent que no vol estar tapada ni si es queda a l'hivern. Bueno, doncs cada un que tria com vulgui. Llavors, és buscar la millor manera perquè aquell nen dormi. Sí que és veritat que ajuda moltíssim a que dormi bé per la nit el tindre unes constants a l'hora de despertar-se, de ficar-lo
a dormir. La rutina.
No, rutines no, perquè això són horaris.
D'acord.
Però despertar-lo a la mateixa hora, ficar-lo a dormir a la nit, la rutina seria si li contes un conte al bany o no sé què. Això és una altra cosa. Uh-huh. Vale? Però els horaris, això ajuda moltíssim a que tinguin son a la mateixa hora i més o menys s'adormin ràpid i que es despertin menys a la nit, però buscar allò que el nen faci dormir. I en quant als adults, doncs jo sé de pares, perquè a mi els pares m'ensenyen moltes coses, jo sé de pares que és el que fan és aquest dissabte ja em llevo jo amb el nen, tu dorm un rato més i diumenge ho fem al revés, o avui me n'ocupo jo, demà... Bueno, doncs escolta, s'han de buscar solucions d'aquestes.
Busca el camí, eh? Sí. Anem al test de la criança, Rosa, si et sembla. No es tracta de provar o suspendre, sinó d'adquirir coneixements i posar situacions reals sobre la taula. Va, acaba la frase, si us plau. Si el teu infant no dorm...
A lo millor és que tu et penses que no dorm prou. Els nens dormen. El que no tenen que dormir és a la mateixa hora que els pares.
Un nadó neix sabent popar i dormir, cert o fals?
És cert, però sí que hi ha vegades que, com que nosaltres no el sabem enganxar bé al pit, és a dir, si tu amb un nen el deixes a prop del pit i tens la santa paciència d'esperar-te entre mitja hora i una hora, aquell nen repte recent nascut, repte i s'enganxa correctament al pit. Però, bueno, no passa res. La majoria, jo vaig fer amb el primer, te l'enganxes. Però jo sabia més o menys com enganxar-lo bé. El problema és que molts pares, moltes mares, no ho saben fer, el nen s'enganxa només del mugró, fa clivelles, etc. Però si els deixéssim, ells saben popar correctament. I dormir dormen des dels 5 mesos que estan a la panxa de la mare.
Important. Si no dorm, és que té gana. Cert o fals?
No és cert.
No dorm perquè no vol, et pren el pèl. Com responem a això?
Tampoc és cert. Un nen quan dorm, vull dir, moltes mares al contrari diuen, ai, vull arribar a casa i se me queda dormit pel cotxet i jo no volia que se m'adormigués a les 7 de la tarda tornant del súper, no? I a vegades se queden dormits. No. El nen quan té son, dorm, quan no en té, no ho fa per prendre't el pèl.
Collit o que dormi a la seva habitació?
Jo sóc partidària del collit, vale? I sobretot amb els primers anys, perquè es fa molt més vincle amb els pares, etc. Però si un nen dorm bé a la seva habitació i tal, tampoc no passa res.
Per acabar, si el teu fill, filla, no dorm...
Paciència, perquè acabarà dormint. I si no, que em preguntin, que ja els hi contestaré jo què coses que poden fer.
Importantíssim, la consulta als experts. Com et podem trobar, Rosa, si algú vol fer-te alguna consulta?
Molt fàcil, tinc despatx a Lleida i a Barcelona. Per demanar hora s'ha de trucar a la central, que la tinc a Lleida, 973-22-23-84, i ja està. Però que a vegades per consultes, si m'envien un mail, si és poca cosa, els hi contestaré.
Doncs Rosa Jové, Montanyola, psicòloga especialitzada en clínica infantil i juvenil, moltes gràcies per ser aquí. Recordeu, fins al proper episodi, recordeu que la millor criança és la de les famílies que l'exerceixen pensant en el bé dels seus fills i filles. Adeu!
Sintonitza Obert per Vacances.
I ara, 2:15 del matí, continuem a l'Obert per...